Deportes.
COPE Catalunya i Andorra.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. El programa d'avui porta per títol Collet respon Lara. Albert Díez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Batllori, com estàs?
Molt bé, el Pau Martínez està al control de sol, Anaïs Martí a la producció, us parla Joan Batllori, top informatiu de la jornada. Oh my God,
that's the fucking shit! Top 5. Un altre rècord del món per Mireia Belmonte, en aquest cas els 1.500 metres lliures en piscina curta amb un registre de 15 minuts, 19 segons, 71 centèsimes.
Top 4.
Primera derrota del Barça de bàsquet a l'Euroliga 89-91 davant el Fenerbahçe, que surt més cara per la lesió d'Àlex Abrines. Aquesta tarda sabrem si hi ha trencament a la fàscia plantar del peu dret.
Top 3.
Falten dos dies per l'important Espanyol Granada del diumenge. Álvaro avisa del perill del rival i creu que la competència a l'eix de la defensa és bona per l'equip.
Top 2.
La policia continua investigant les dues agressions que es van produir després del Barça-PSG de Lliga de Campions. Pren força, continua prenent força, que la primera sigui fruit de radicals i la segona d'un intent de robatori.
Top 1.
Cas Montoya, el jugador, ja li ha fet saber al Barça que vol marxar. El conjunt blaugrana no ha agradat el comunicat del futbolista i el seu representant demana Esports Cope que li facilitin la sortida.
Entrevistes a Esports Cope.
Avui, a banda d'escoltar el representant de Martín Montoya, Juan de Dios Carrasco, ens espera el president de l'Espanyol, Joan Collet.
El debat a Esports Cope.
Els encarregats del temps d'opinió del programa Ritme de Bracafé són el José Antonio Martín Pérez i el periodista Lluís Buixeras.
La pregunta a Esports Cope.
A les xarxes socials, al Facebook i al Twitter, preguntem si deixaríeu marxar Martín Montoya. El Juan Esteu pensa que sí, perquè és el seu desig, i no entren els plans de Lucho. El Xavi Rondón el cediria a un club estranger i l'Àlex Gate també pensa que hauria de marxar cedit. I atenció, recordeu, abans de les 4, el sorteig aquí a Esports Cope del lot de productes oficials del Futbol Club Barcelona. Batllori, t'escolto, que tens a Collet, no, entre d'altres?
Sí, avui Collet, parlarem durant una molt bona estona amb el president de l'Espanyol, Joan Collet.
Aquí em quedo, tot teu.
Gràcies, Albert. Passen 16 minuts de les 3 de la tarda, estem en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Suaves con tus pies, duros con el asfalto. Este otoño-invierno calza tus pies con la nueva moda de Fluchos. Diseños y colores de los mejores zapatos hechos a mano, puntada a puntada, en España. Con la mejor tecnología en transpiración, impermeabilidad y flexibilidad. Fluchos, comodidad absoluta.
Papá, oye, mamá y tú no os fuisteis de luna de miel, ¿verdad? Sí, sí, ya me lo había contado ella, sí. ¿Y no os apetecería iros? ¿Mayor? ¿Tú qué vas a estar mayor, hombre? No, 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 mira... Ve a buscar a mamá y os venís, ¿vale? Y os lo cuento.
22 de diciembre, sorteo de Navidad, Lotería Nacional. El mayor premio es compartirlo.
¿Sabes lo de Movistar y Rafa Nadal? Movistar quiere enviarte a Buenos Aires para apoyar a Rafa en su próximo torneo en febrero. ¿Qué tienes que hacer? Registrarte en movistarnadal.com. ¿Cómo? Muy fácil. Publica una foto o un vídeo en tus perfiles sociales, Twitter, Instagram o en la página de Facebook Vive Telefónica con el hashtag almohadilla Movistar Fan Nadal y demuestra que eres el fan número uno de Rafa Nadal. Movistar y Rafa Nadal ahora te buscan a ti.
En COPE nos llegan las noticias y queremos contártelas.
Ayer por la tarde todo el mundo se preguntaba, ¿te has enterado?
Si nos escuchas, te enteras seguro.
Esto parece un superpoder.
No es para tanto. Simplemente actualizamos la información cada 30 minutos para que sepas en todo momento lo que está pasando a tu alrededor.
Nos vamos ya hasta ese punto, hasta la sede del Constitucional. Allí hay un periodista de la cadena COPE.
La respuesta del tribunal.
Estar en el lugar y en el momento nos parece importante.
Es noticia en este día, lo hemos escuchado.
Y lo seguirás escuchando. COPE. Estar informado.
I arrenca el nou servei Ford Motorcraft Lobato. I ho fa amb el gran premi dels eixugaparabrises.
Efectivamente, porque caramba, cómo está lloviendo en esta carrera. No se ve nada. Menos mal que ahora en Ford Motorcraft tienes los limpiaparabrisas específicos para tu coche por solo 30 euros. Pregunta en tu concesionario.
Lobato, una vegada més, Ford Motorcraft ens sorprèn.
Claro, es que es un servicio de competición a un precio para ti. Y que no te cuenten cuentos.
cas lateral dret. Atenció als errors en cadena. Com que no saps molt bé què passarà amb Alves, decideixes renovar Montoya a finals del mes de març i ja fitxarem a l'estiu. Vas a per Cuadrado, però és massa car i necessites la pasta per reforçar altres posicions. Ja tiro amb Alves, encara que no està per tirar coets, i amb Montoya, que no és res de l'altre món, però per anar fent ja està bé. Però arriba Luis Enrique i Montoya no li serveix. Tenim en cartera un tal Douglas. Que vingui. I Douglas ve, i en dos partits ja hem vist tots que no té nivell per jugar al Barça. O sigui que el que es queda, encara que ja no està per tirar coets, és l'únic que li serveix a l'entrenador. I a més queda lliure d'aquí a només 20 dies. El que no és res de l'altre món se'n vol anar, i el que ha vingut no dona els mínims. I, a més, sense poder fitxar. Un drama.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Divendres, i això vol dir que ja tenim a sobre la jornada 15 a primera divisió. Atenció als partits que més ens interessen aquest cap de setmana per ordre cronològic. Avui juga el Real Madrid, juga el líder a 3:15 al camp de l'Almeria. Hi ha, evidentment, tiempo de juego a la Cope. Demà, a partir de les 4 de la tarda, Getafe-Barça, i diumenge al matí a les 12 del migdia, Espanyol-Granada. Anem amb la informació del Barça, que a 2:15 tenim cita amb el president de l'Espanyol, Joan Collet. Estem a la ciutat esportiva Joan Gamper amb la Sílvia Ortiz. Hola, Sílvia, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
El Barça aquesta tarda ho tenim tot, eh? L'entrenament, la llista, parla Luis Enrique i viatja cap a Madrid.
A 4:45 la roda de premsa de Luis Enrique, després a 5:00 l'entrenament. Veurem quan dona la convocatòria, on la principal novetat ha de ser Dani Alves. Veurem si també entra Rafinha, recuperat d'aquest procés víric que va patir dimarts. Tampoc haurien de tenir problemes Piqué, Neymar i Messi, tot i que hi van fer treball específic. I veurem quin equip treu Luis Enrique pel partit al Coliseu amb Alfonso Pérez. Veurem si deixa de banda les rotacions, si torna al sistema habitual un cop ha tornat Dani Alves.
Encertar la Loto Lucho després del que va fer Luis Enrique l'altre dia és una quimera, és pràcticament impossible, però en fi, no sé si t'aventures, Sílvia.
Jo vaig a tiro fet, ja lo segur, eh? En Bravo en porteria, Alves, Piqué, Mascherano i Alba en defensa, al mig del camp per Sergio, Rakitic i Xavi, i a dalt els tres, Suárez, Messi i Neymar. Jo crec que les rotacions es podia deixar per dimarts al partit de Copa contra el Huesca.
Molt bé, Sílvia, si no hi ha res més de moment, mantenim línies obertes, no ha de passar res d'aquí a les 4. Si hi ha alguna cosa ens ho fas saber, i si no, durant tota la tarda, els butlletins, els espais d'informació esportiva, a la cadena COPE ens fas arribar la llista, el que ha dit Luis Enrique, tot plegat.
Tot plegat.
Gràcies.
Al punt, quan succeeixi. Vinga,
fins
ara.
Després, Sílvia. Més coses en clau laurana. Elena Condis, bona tarda.
Hola, bona tarda, Joan.
Atenció, que s'enreda el futur de Montoya.
Sí, el lateral va transmetre al Barça ahir a nit, a través d'un comunicat, la seva decisió única de sortir traspassat aquest mercat d'hivern. No vol sentir parlar d'una cessió, que és el que voldria el club si no pot fitxar. Montoya només vol un traspàs i li demana al Barça que negociï amb equips que tenen interès. Un és la Juve, encara que, segons hem pogut saber, les postures amb el club italià estan allunyades perquè les pretensions del jugador són molt altes. Parlant amb les dues parts, sabem que el Barça no ha agradat el comunicat de Montoya i el seu representant, Juan de Dios Carrasco, diu a Sports Cope que no visualitza un escenari on Montoya segueix al Barça i demana que el deixin sortir.
Seria muy cruel que el Barcelona actuara de una manera en la que creo que y entiendo que no lo va a hacer. Está por encima. La persona no es un objeto para ponerlo en un museo. Es una persona. Y ahí entiendo que al final pues se solucionará el tema. Para poder tener lo que no tiene hoy en día en el Barcelona, Montoya, que es la felicidad futbolística.
L'agent de Montoya també ha deixat molt clar que els motius pels que Luis Enrique no compta amb ell són estrictament esportius, que no hi ha hagut temes personals ni un mal gest entre ells, que Montoya està anímicament bé, amb ganes de superar aquesta situació i sortir traspassat del Barça aquest mes de gener.
Després de tot el que ha passat en aquestes últimes hores, un dels punts d'interès de la llista que ha donat aquesta tarda Luis Enrique és, per exemple, entre moltes altres coses, saber si Montoya està o no en aquesta llista de convocats. Elena, evidentment hem d'anar fent el seguiment dels fets que es van produir, els fets violents que es van produir després del partit entre el Barça i el PSG. Hi ha alguna novetat en la investigació?
No han identificat encara els agressors, però tot apunta que almenys la primera agressió és obra de seguidors radicals al Barça. La policia segueix investigant, analitzant gravacions de les càmeres als carrers on es van produir els fets, interrogant testimonis i pendents també de poder parlar amb el primer aficionat del PSG que va rebre l'apunyalament i que segueix ingressat a l'Hospital Greu, però estable. El portaveu dels Mossos d'Esquadra, Xavier Porcuna, explicava en quin punt està la investigació ahir a la nit, al partit de les 12.
No hemos identificado a los autores de los hechos. Estamos en pleno proceso de identificación como prioridad máxima identificarlos y detenerlos. Respecto a la primera agresión, el primer seguidor del Paris Saint-Germain que fue agredido y con el resultado de lesiones de una cierta gravedad, aún está ingresado en el Hospital Clínic de Barcelona, trabajamos con la hipótesis más probable de que la agresión haya sido realizada por parte de seguidores radicales y violentos del Barça.
El portaveu dels Mossos també va desvincular aquestes dues agressions dels incidents entre aficionats ultres de Barça i PSG a l'abril de 2013 aquí a Barcelona al Camp Nou i deia que dimecres, d'acord amb la policia francesa, no van considerar necessari desallotjar 10-15 minuts més tard els 1.600 aficionats del PSG perquè entenien que no hi havia risc.
Gràcies, Helena.
Adéu.
Anem al debat.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Ens prenem un Bracafé com cada divendres amb el Petón. Petón, què tal? Bona tarda. A ver, Petón.
Pues tengo aquí, ¿me oyes?
Sí, ahora perfectamente.
Hola, Jan. Buena tarde, primero. Estoy aquí con mi Bracafé preparadito. ¿Sabes que hace un día delicioso en Madrid? ¿Mm? Y tengo el bracafé, me he puesto un hielo picadito al fondo, y es un bracafé delicia, se llama.
¿Delicia?
Bracafé delicia, es una maravilla.
¿Y qué lleva aparte del hielito
tiene
este?
Bracafé, un picadito de hielo al fondo,
¿sí?
Y una lágrima de nata por encima. Una cosa, una delicia.
Qué exquisitez, tú.
Ah, es una maravilla. Tú cuando vengas a Madrid pide Bracafé delicia, pero no café delicia.
Sí, Bracafé delicia.
O sea, elévalo a mayúsculas, ¿eh?
Le ponemos uno de estos también a Lluís Buxeras, ¿no, Petón, o qué?
Hombre, Lluís está invitado a un delicia, pero vamos, inmediatamente.
Buenas tardes, Lluís.
Buenas tardes, Joan.
Buenas tardes, Lluís.
Bueno, Petón, ya has visto que aquí también tenemos movida, ¿eh? Con el tema de los violentos.
Nos roban la alegría y nos roban el tiempo de radio. ¿Qué hacemos obligados, porque es obligación, hablando de estos infames? Si tendríamos que estar hablando de ese Messi cósmico que ha vuelto, tendríamos que estar hablando de Pedrito que se agarra a las posibilidades que Luis Enrique le da. Y tenemos que hablar de estos tíos.
Pues mira, oye, ¿sabes qué voy a hacer? Te voy a hacer caso. Voy a hablar de fútbol. Y te voy a preguntar por el planteamiento del otro día de Luis Enrique. ¿Cómo te quedaste al verlo?
Bueno, se me quedó el cuerpo al revés. Nada más verlo. Sí. Yo, pues, pero si no pueden jugar más delanteros juntos, esto es una barbaridad. Pero no entiendo una cosa de lo que hizo Luis Enrique. Ya que apuesta por un triple defensor central, ¿por qué no juega Jordi Alba en el carril?
Ya.
Eso es lo que más me chocó de todo, fíjate. Luego, el invento de ir acoplando a Pedrito a posiciones nuevas, eso experimentalmente me parece bien, pero hacerlo contra el Paris Saint-Germain, porque Pedro vale para todo, es un crack,
un
superclase, pero hacerlo el día del Paris Saint-Germain, me pareció, no sé cómo lo verá Lluís.
Sí, Lluís, el tema es que el invento le sale bien, porque el Barça gana 3-1, pero yo no sé si tiene más que ver con el potencial que tiene delante, que es evidente, que con el invento en sí, no sé,
yo creo que llevamos, no sé si una, yo diría incluso dos temporadas ya reclamando al Barça, pues, soluciones, ¿no?, y inventos a los entrenadores, porque ya muchos rivales se encierran y han conocido un poco las debilidades de este Barça, y yo apuesto por estos cambios de Luis Enrique, me gustaron, aunque tampoco es que, como llevamos toda la temporada, no fue un juego muy vistoso, pero al menos es una solución táctica que me parece muy interesante, y yo, a mí me gustan las cosas que hacen en el sentido de intentar buscar soluciones partido a partido y poco a poco ir encontrando la vía más correcta.
El lunes tenemos el sorteo. Petón, ¿tú eres de los valientes, de los que quieres rival fuerte o prefieres uno facilito?
No, yo estoy loco porque a mi equipo, que es el Atleti, le toca el Basilea.
El Basilea, ¿no?
Sí, el Basilea o quizá los alemanes, preferiblemente el Schalke, que es un equipo sobre todo blando, que ante rivales difíciles se asusta. Y el Atlético Madrid, hoy lo dice muy bien Felipe Luis en las páginas de Marca, en las centrales, ese Felipe Luis que no juega en el Chelsea. Y dice que el Atlético Madrid es el único equipo al que no quiere nadie enfrente. Claro, es que somos muy difíciles.
Un equipo duro, sí. ¿Y tú, Luis, para el Barça?
Yo, Joan, lo he tenido siempre muy claro y es que quiero siempre el más fácil posible y el rival más débil, que en este caso a priori parece, como dice Petón, o el Basilea o el Leverkusen o el Schalke, y el que no quiero, por ya sabes, razones sentimentales, por de ninguna manera, es que toque un Barça Juve, porque entonces sería muy duro para mí.
¿Por qué? ¿Sería muy duro para ti, Luis?
Porque yo soy muy de la Juve, Petón, también. Me gusta mucho la Juve.
Fíjate que tenemos ahí un contencioso, porque yo soy torinista a muerte.
Pues llevas unos años malos.
Es igual, Petón. El fútbol está para estas cosas también, ¿no? Para debatir sobre él, discutir sobre él y luego darnos un abrazo y seguir tomando cerveza juntos.
Bueno, amigos, pues ahí lo dejamos de momento, que vamos a hablar con Joan Colleta ahora, con el presidente del Español, un rato. Petón, Luis Buxeras, gracias y un abrazo fuerte a los dos, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte. Pregúntale
gracias,
a Colleta por las declaraciones del amigo Lara.
Sí, claro, por ahí empezaremos. Un abrazo, claro, Petón.
Un abrazo,
adeu, Luis.
Adeu.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
El ser primers de grup a la Champions ja és història. Ara toca Lliga. I Luis Enrique inventarà un altre dibuix a Getafe.
Tiempo de juego. Amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño. Aquest dissabte, Getafe-Barça.
Manolo Oliveros, Silvia Ortiz, Eri Frade, Josep Maria Minguella, Òscar García.
Tiempo de juego.
COPE, t'has informat.
Saps? El teu cotxe sembla un trineu.
El color?
No.
Perquè el porto carregat de joguines dels nens?
No.
Perquè estic com el Pare Noel?
No converteixis el teu cotxe en el trineu del Pare Noel per tenir malament els pneumàtics i descobreix els preus més rodons de la xarxa Renault. I a més, si fas la teva revisió Renault amb oli Elf, t'emportes un lot nadalenc de regal. Xarxa Renault de Catalunya.
Doncs estem a l'estadi de Cornellà al Prat. Allà hi ha el Quique Iglesias. Quique, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda. Des de l'auditori del Powerade Stadium, aquí a Cornellà al Prat, 48 hores de cap important davant del Granada, en aquesta sala de premsa, avui buida de professionals, al marge del Xavi Salvatell, el director de comunicació.
I de Quique Iglesias.
I de Quique Iglesias ens acompanya el president de l'Espanyol, el Joan Collet, que jo espero que s'agafi una tarda d'aquí a una estoneta, que descansi el dissabte i vingui diumenge disposat a animar en una jornada al marge de solidària i amb molt ambient familiar. Esperem que l'Espanyol Granada de diumenge sigui una bona notícia després d'alguns resultats no tan bons. Senyor Collet, aquí està per Escope.
President, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tenim tarda tranquil·la o no? Moguda?
Bueno, sempre hi ha alguna reunió, sempre hi ha trucades de telèfon i tot això, sempre. El que passa que sí que és veritat que, bueno, sobretot quan tenim després partits a casa, bueno, jo en el meu cas també després, vull dir que sí que intentem que com a mínim el divendres a la tarda sigui una miqueta més tranquil, i en certa manera moltes vegades el divendres a la tarda és com el diumenge a la tarda per mi, no? Intento tenir unes hores a casa perquè després el cap de setmana, ja et dic, tant si juguem a casa com si juguem a fora, doncs ja t'ocupo unes quantes hores.
Mm-hmm. Home, la tarda d'aquest diumenge segurament serà tranquil·la també, perquè juguem al matí. Li agrada jugar al matí?
Sí, és un horari que jo crec que en general agrada a quasi tothom. Tenim, bueno, el problema aquest d'aquests 10 horaris diferents que fem cada jornada i que fa que no se solapi cap partit i que es tinguin, doncs, que fer horaris que no són massa normals. I d'aquests 10, com a mínim 4 o 5 són bastant dolents. Jo crec que jugar el diumenge a les 12 és a la part dels bons, dels horaris que estan bé.
Molt bé. Vaig al primer bloc de l'entrevista, que té a veure amb la situació econòmica del club. Vaig directament al gra. L'actualitat a l'Espanyol a les últimes hores està marcada, entre d'altres coses, per aquestes declaracions de José Manuel Lara al diari AS. I han encès les alarmes sobre la situació econòmica del club i m'agradaria que vostè aclarís, matisés o tranquil·litzés. D'entrada, li posaré un document del José Manuel Lara on parla d'això, de la situació econòmica per ell delicada del club.
Espanyol vuelve a estar como en el año 98, con una deuda que supera toda posibilidad de pago desde su propia tesorería. ¿Y eso qué significa? Vender activos. Pero esto es el ABC de la gestión de cualquier empresa. Ahora, alguien tendrá que volver a hacer el tonto como hice yo en el año 98, volver a que lo insultes por vender Cornellà para pagar la deuda, volver a sanear el club o desapareceremos si no encontramos al tonto.
Le pregunto directamente, ¿té risc de desaparició l'Espanyol?
Home, Ja et dic jo que no. Sí que és veritat que a vegades has de vendre actius. Els actius que has de vendre no sempre han de ser jugadors. Jo ho vaig explicar a la Junta d'Accionistes. L'Espanyol té una part de la ciutat esportiva requalificada, que ho estem treballant moltíssim, doncs, perquè això també pugui ser un ingrés important per l'Espanyol, sense perdre metres quadrats d'esportius, que tinguem la mateixa ciutat esportiva. I tenim altres maneres de sortir-nos d'això. No sé exactament quan diu l'any 98 si estàvem tan a punt de desaparèixer. Jo acabava d'entrar al Consell d'Administració, mai vaig tenir tampoc aquesta percepció. Però bueno, el senyor Lara s'ha de respectar i és un soci, és un accionista, doncs que pateix amb l'Espanyol com pateix tothom. Però jo haig de dir que no estem a punt de desaparèixer.
Ni entenc que el club es planteja vendre a l'estadi, com ell apunta també com una de les possibles solucions.
Home, jo crec que ara estem molt orgullosos del nostre estadi, és un dels millors de la Lliga Espanyola. Fa 5 anys que l'hem inaugurat, si ens tinguéssim que plantejar tornar a vendre l'estadi, home, jo crec que la situació és molt diferent de lo que va passar aquells anys. Jo no estava a la directiva, però, clar, a primers dels anys 90, jo sí sempre que he dit que han sigut els pitjors anys de la nostra història. Es baixa a segona divisió a primers dels 90, es baixa en 3 o 4 anys dues vegades a segona divisió, es té que fer la venda de l'estadi, es multiplica la deute per no sé quant. Home, jo crec que aquesta situació no és igual. Sí que és veritat que la deute és gran, sí que és veritat que si tinguéssim que dependre només dels nostres ingressos seria molt, molt difícil anar-ho pagant, però també és veritat que molta part d'aquesta deute està estructurada, és una deute molt gran, doncs que quasi diria que dues terceres parts està entre Hisenda i entre el crèdit sindicat, i el que ens preocupa més és Hisenda, però que sabem que pot haver-hi alguna sortida amb el crèdit sindicat. Estem al dia, tenim un crèdit de 19 anys, amb la UTE també ho tenim bastant pactat, vull dir que al final el que apreta més és aquest curt termini, però que és una quantitat que potser podríem estar parlant de 15 milions.
Es busca, en ferm, algú que compri les accions i els avals de Dani i de Condal?
Bueno, això ho hauríeu de preguntar en els que tenen les accions i els màxims accionistes, però no el primer i el segon i el tercer i el quart, perquè és que aquí sembla que el club només el pugui vendre el primer i el segon accionista, i hem de recordar que tenen un 32%. Jo vull dir, no hi ha ningú que vulgui comprar un 32%. Si algú vol comprar el club, voldrà comprar el 51%, com a mínim. I això vol dir que es necessitarà de més gent a part dels dos màxims accionistes. Ara, si s'està buscant, home, jo crec que dir que s'està buscant, no. Ara, que vingués aquesta possibilitat, jo crec que estarien disposats a escoltar-lo, però és un tema que jo com a president és que no m'hi vull posar, perquè jo no sóc ningú per poder estar negociant una venda del club. Això ho han de fer els accionistes.
És factible que aquí vingui un Peter Lim?
Home, és que jo, si sigués el Peter Lim, hagués vingut aquí, amb tots els meus respectes, cap a València i cap a altres. L'Espanyol és un club molt important, l'Espanyol és un club molt reconegut, històric, centenari, a la primera o segona lliga més important del món, i amb una ciutat de Barcelona que tots n'estem molt orgullosos i que creix i que mundialment és coneguda. Jo crec que l'Espanyol seria un club, vaja, si jo sigués un multimilionari de fora i tingués que comprar un club, jo vindria a l'Espanyol.
Uh-huh. Ara que ha sortit el nom de Daniel Sánchez Llibre, també hi ha una al·lusió personal en aquesta entrevista a José Manuel Lara, al diari AS, que té a veure amb Collet.
Ponen de presidente un señor que también llevé yo al español, perdón, el señor Collet, pues un señor que cobra del mayor acreedor del español, porque Dani hoy y Condal con sus avales son los mayores acreedores, condicionan todo a salvar sus avales, y que cobra el triple de lo que ganaba en cualquier otra cosa. Este señor va a defender todo el interés común. Yo no lo entiendo. ¿Usted lo entiende? Yo no.
Per al·lusions, president.
No, jo tampoc vull entrar. El que passa que si això costa tant d'entendre, doncs potser m'agradaria explicar-li personalment algun dia i jo estic segur que ho entendria. Mira, jo amb el senyor Lara, ell diu que vaig entrar gràcies, home, suposo que sí, que va haver-hi un consens en el seu moment amb ell i amb el Dani Sánchez Llibre. Jo sempre he respectat molt, no només el senyor José Manuel Lara, sinó a la família Lara. Més d'una vegada m'he posicionat, doncs, que m'hagués agradat que haguessin estat molt més implicats. Quan el senyor Lara parla de que va posar la EN i totes aquestes coses, i amb el tema de l'himne, jo estava a la comissió social amb ell, sempre vam treballar, es va treballar molt aquella època, jo sempre he dit que repeteixo que el senyor Lara tenia que haver estat més involucrat. El que sí que li haig de dir és que jo no treballo per dos senyors. Jo estic aquí com a president d'una entitat on hi ha milers i milers de simpatitzants, on hi ha en aquests moments 25.000 socis, on hi ha 13-14.000 accionistes. Jo no estic treballant per dos. La meva feina aquí no és cuidar els avals de dues persones, ni de cinc ni de sis. I al final, la implicació que pugui tenir el Dani, el senyor Lara també ha tingut avals en l'Espanyol en el seu moment. M'imagino que no devia estar esperant a casa seva que algú el truqués per dir com estaven els seus avals, que és normal que tu vulguis saber una miqueta la gestió del dia a dia quan t'hi estàs jugant el teu patrimoni. Llavors, això és el que està passant, però de cap manera jo estic controlat per aquests dos accionistes i de cap manera em diuen el que ets a fer, ni de cap manera estic només treballant per ells dos.
Molt bé, doncs obrim una nova carpeta, l'entrevista, la carpeta de la situació esportiva. Joan, com estàs veient l'equip? Quines sensacions et transmet?
Bueno, doncs, com a tots els socis, l'estic veient amb il·lusió. Tots estem convençuts que tenim un molt bon equip, probablement per estar unes quantes posicions més amunt, i que, bueno, doncs, per una sèrie de circumstàncies estem on estem. No és una alarma, però sí que hem d'estar al tanto, perquè, clar, quan estàs amb els punts que estem nosaltres, a vegades el perdre dos partits seguits et pot portar a baix, no? De la mateixa manera que guanyant a dos de seguits, doncs, et dona molta més tranquil·litat. Esperant guanyar aquest diumenge, esperant puntuar, si no guanyar, el camp del Rayo, i que tinguem unes festes tranquil·les i que l'Espanyol ha d'estar on es mereix, que com a mínim és entre els 10 primers.
I el míster?
Doncs el míster, cada vegada que parlo amb ell el veig bé, el veig animat, el veig enxufat. Tothom coneix el Sergio. Quan li demanes la seva opinió i això es dispara i t'ha estat 10 minuts seguits xerrant amb una il·lusió tremenda, i que jo, bueno, escolta'm, seguir confiant en ell, en cap moment no ho he deixat de fer, i que tingui aquesta trempera que se li veu, no? que també la passi en el primer equip.
President, tu que ets el president / portaveu / conseller delegat, perquè, bueno, doncs, en aquest moment l'Espanyol és molt parlat de la imatge de l'Espanyol, ets tu. Hi ha desgast amb el vestidor per això dels impagaments o de la negociació dels terminis de pagament i de més?
No, de cap manera. Ahir mateix vaig estar a la ciutat esportiva, vaig estar parlant amb els capitans, vaig entrar allà on t'esmorzen, vaig saludar tots els jugadors. De cap manera, al contrari, jo sempre dic que l'Espanyol hi ha d'estar molt agraït en els seus jugadors, molt agraït en el vestidor, molt agraït en els capitans, però no els d'ara, i els que hi havia l'any passat, doncs, que alguns han plegat, i els que hi havia fa 3 o 4 anys, quan hi havia Luis García, quan hi havia l'Ivan de la Penya. A l'Espanyol és un club que fa molt seu en els jugadors fan molt seu al club, gent que ha vingut de fora i que s'ha quedat, doncs, impregnat, no?, d'aquest ADN perico, i que són jugadors que han estat molt amb el club. Jo, des que estic aquí, tant de president com a conseller delegat, que sempre he tingut negociacions amb ells, bueno, vaig entrar en uns moments difícils, que era la inauguració de l'estadi, doncs, quan hi ha hagut tot el tema de la crisi, i a més, doncs, l'Espanyol també ha tingut els seus problemes més grans de tresoreria, i sempre m'he sentit recolzat, i ara, més que mai, amb els quatre capitans. Sí que és veritat que la situació que estem passant, doncs, probablement no es havia passat mai, o durant feia molts anys que no la passàvem, i que queda alguna cosa pendent de l'any passat. Poc, estic parlant igual d'un 5% i un 10 i un 12, depèn de les fitxes dels jugadors, uns més, els altres menys, i que amb la reunió amb l'AFE, doncs, més o menys vam pactar uns plaços i que els hem de complir, i que l'Espanyol està molt content amb els jugadors, molt, dic, amb el vestidor, amb els capitans, ens han ajudat moltíssim i ho entenen.
No vas estar al Camp Nou el dia del derbi, però imagino que el partit el vas veure, esclar, no?
Sí, el vaig estar seguint.
Es pot saber on? O...
Bueno, és que ja et dic, jo vaig dir que jo tenia temes personals, no vaig estar només a casa, tinc una persona, doncs, de la família ingressada a l'hospital, i vaig anar voltant una miqueta, però vaig estar informat.
I com el vas viure? Perquè...
Bueno, home, doncs...
Hi va haver una estona que...
La primera part bé... pensant, doncs, que podia sonar la campanada, i bueno, va ser una llàstima després aquest últim gol, i al final, doncs, bueno, veus que també equips amb grans pressupostos que multipliquen per 10 el nostre, i al final, doncs, ho soluciona un jugador.
Sí, aquí el factor determinant, Messi, no, o què?
Sí, home, estem parlant, doncs, del millor, el primer o el segon millor jugador del moment.
El va demanar per portar-lo aquí s'ha dit, eh?
Sí, sí, me'n recordo que es va parlar aquell estiu de... Sí, però jo el recordo inclús abans, quan el Germán de la Cruz, doncs que tot el tema del futbol base ho tenia molt controlat, anava a veure els infantils, els cadets, seguia tothom. La veritat és que passava moltes hores a Ciutat Esportiva i recordo que el Germán ja m'ho deia. Hi ha un nano en l'infantil, hi ha un nano en el cadet B, hi ha un nano en el cadet A i era el Messi.
Esperem moviments al mercat d'hivern, president?
Si n'hi ha algun, primer ha d'haver-hi de sortida, perquè no tenim fitxes. Vull dir que jo no sé si a l'Òscar Perarnau es planteja alguna cosa de reforçar. Sempre hem d'estar atents i sempre hem d'estar disposats a que si hi ha una posició que es pot cobrir, doncs fer-ho i si arribem amb el tema econòmic, millor. Però nosaltres tenim 24 fitxes, que és el nostre tope, i primer té que haver-hi sortides. I si no hi ha cap sortida, doncs seguirem amb el que tenim, que segueixo i repeteixo que estic segur que tenim un molt bon equip per lluitar entre els 10 primers.
Si arriba una bona oferta per algun dels futbolistes que hi ha ara mateix a la plantilla, us ho plantegeu? Penso, per exemple, en el cas d'Héctor Moreno, que a ningú se li escapa que anava a sortir a l'estiu, va passar el que va passar, es va lesionar, ara torna a estar recuperat, no ho sé.
Bueno, em repeteixo el que he dit moltes vegades. Com a gestors estem obligats a escoltar qualsevol oferta, atendre-la, estudiar-la, plantejar-la, però que també et dic que són jugadors molt vàlids, que compten per l'entrenador i que l'Espanyol no posarem facilitats per dir que se'n vagi a qualsevol preu.
A l'Héctor, aprofita qualsevol oportunitat que té per dir que ell vol progressar, que vol jugar en un club millor d'Europa i tal.
Sí, sí, no, home, i a més està amb el seu dret i és legítim, no, que digui això i que...
No ho dissimula, tampoc.
No, bueno, doncs escolta'm, que digui, però ell ha de saber que està en un club que es confia molt en ell, en un club que va invertir en ell, en un club doncs que hem tingut la desgràcia de perdre'l durant 5 mesos i un club que el vol i que nosaltres doncs intentarem que es quedi i si no, doncs que surti pel preu que nosaltres creiem que té, que és un preu alt, com a jugador molt bo, molt important i mundialista.
Uh-huh. Vaig a l'últim bloc, president, que és malauradament el tema de la violència al futbol que torna a estar d'actualitat amb el que ha passat els últims dies, primer a Madrid i ara aquesta setmana hem tingut un incident també després del Barça-PSG. Primer li preguntaria com està l'Espanyol en aquest aspecte.
Bueno, doncs nosaltres estem molt bé. La veritat és que jo reivindico sempre el paper que es va fent a l'Espanyol amb tota aquesta lluita, quan ningú encara en parlava, quan ningú deia que segons quins equips havien descobert això de fer fora els ultres. L'Espanyol fa molts anys que està treballant aquest tema. L'Espanyol fa molts anys, doncs, que amb l'ajuda també d'uns quants socis, que després van ser centenars i després van ser més d'un miler, es va crear la curva, doncs, per aglutinar tot aquest sentiment perico de la gent jove. Una curva, doncs, que des dels seus primers moments van dir que estaven en contra de la violència, que estaven que no volien fer política en els estadis, una curva que va servir doncs perquè el relleu generacional de tota aquesta gent ultra no anés amb ells, sinó que anés a la curva, i allà es va aglutinar tot, i nosaltres des del club es va fer molt bona feina, i et dic, el primer mèrit sempre és dels que ho van crear, dels que ho van tirar endavant, i això va fer que mica en mica, i també amb les nostres mesures de pressió, amb tots els nostres paràmetres que vam anar marcant, no volíem aquests ultres en l'estadi, i la veritat és que fa anys que ho han deixat, i ara, home, la nostra preocupació, perquè ho intenten, és que aquests altres vegades, 10, 15, 20 aquests, doncs no es tornin a posar dintre l'estadi.
No ho he llegit enlloc, això.
No, és que clar, és que és molt maco dir, aquest senyor ha acabat amb els violents.
Quin senyor?
Però amb quins violents? O sigui, acabat, què vol dir acabat? Que ja no existeixen? O sigui, però venen al nostre camp a tirar bengales, pugen a l'estadi de Montjuïc repartint garrotades a tothom que veuen amb una bufanda de l'Espanyol. Això, els últims anys de Montjuïc, quan ja deien que no existien. Al final, què és el que passa? Doncs que se'ls hi retira les entrades? Sí, sí. Podríem anar anys enrere, a veure quantes entrades es donaven en els ultres per entrar a l'estadi, que se'ls hi regalaven les entrades. Llavors què fan? Els hi treuen les entrades, però no vol dir que desapareixin. Llavors aquests senyors poden tornar a sortir.
Parla del senyor Laporta sense citar-lo.
Però és que ara també estan dient que si el Real Madrid ha fet tot... Escolta, que l'Espanyol, aquest tema dels ultres, porta anys que l'estava treballant, i també et dic una cosa, i no vull justificar ningú. Hi ha ultres i ultres. Jo conec molts brigades o exbrigades al seu moment que van sortir de la grada de la penya Manigua, que jo els coneixia d'allà, que es van radicalitzar una miqueta més, però que són gent que estimen a l'Espanyol, que estaven amb l'Espanyol, i que ara els tens per aquí a l'estadi, que són socis, que van a les seves localitats i que no passa res. Hem de separar amb els ultres, que s'aprofiten d'un sentiment, que s'aprofiten d'un grup jove per posar-se al mig, que no són ni de l'Espanyol ni són de ningú, que venen a fer les seves batalles urbanes, que són els que agredeixen. Aquests són també els que s'ha d'anar encara més en compte. Ja et dic, jo no vull justificar ningú, però hi ha molta gent doncs, que s'ha moderat i que està en la seva cadira i que et puc dir que jo he parlat amb ells últimament. Escolta, i ja està, i són pericos igual que ho sóc jo. El que hem d'anar a buscar són tots aquests que se n'aprofiten d'això.
S'està perseguint tot tipus de violència, i està bé també la violència verbal. De fet, el Barça està denunciat per la Lliga per crits contra l'Espanyol en el derbi l'altre dia. Tu tens por, Joan, que a l'Espanyol li pugui passar una cosa semblant, perquè a ningú se li escapa que al camp de l'Espanyol se'n recorden també de l'equip veí de forma sovint, i no fa falta que jugui el Barça contra l'Espanyol.
Bueno, però és que això passa a tot arreu, perquè saps què passa? Que jo, que sóc un malalt també una miqueta del futbol i m'agrada mirar-ho tot, i quan els dissabtes a la tarda faig zapping i miro partits de segona divisió i miro el miniestadi quan juga el Barça B, que igual juga contra el Mirandés, contra el Lugo o contra algun altre, doncs també ens criden contra nosaltres. Mm. I ho sento. I no sento ningú que xiuli. Vull dir que,
però aquí,
al final...
aquí també passa.
No, aquí passa. Per això et dic que passa a tot arreu i que estic d'acord amb que tots aquests insults desapareixin, estic totalment d'acord, i que no pateixo perquè, escolta'm, bueno, la nostra afició, que repeteixo, que mai des de dintre de l'estadi hi ha hagut un problema molt gran, no hi ha hagut un acte aixecada contra la curva ni contra el club, bueno, aquesta tarda tenim executius empleats del club, tenen una reunió amb la curva i amb la penya juvenil, i se'ls hi ha d'ensenyar, però és que no se'ls hi ha de dir gran cosa, perquè tothom està molt sensibilitzat, tothom sap quines sancions
sí,
poden haver-hi
per als
clubs.
Hi haurà una directriu per part del club en
no,
aquesta gent, al tanto que s'insulteu i tal, doncs
sí,
hi pot
sí,
haver
sí. El nostre director de seguretat ahir va estar a Madrid, avui es reuneix amb ells i els ha d'explicar les últimes novetats, que jo crec que les sap tothom, però que escolta, que la gent de la curva i la penya juvenil han demostrat la seva maduresa en tot aquest tema, i jo crec que tampoc se'ls haurà de demanar escolteu, sisplau, no canteu, no? Perquè tothom sap que se la juga al club i tothom sap que se la juguen ells a nivell personal. Llavors, doncs, si aquestes són les mesures que es prenen des de la Lliga, que l'Espanyol, naturalment, doncs les recolzi, no hi podem estar pas en contra, doncs és dir-los el que hi ha, quines són les últimes mesures i que això no passi en el nostre estadi, que sempre ha sigut un exemple doncs, de saber estar i de saber fer i de saber animar.
Quique, em deixo alguna cosa?
No, l'última notícia que hem conegut a mig matí és que el club ha fet oficial que el Ramon Robert i el Jordi Pujaltó deixen d'estar al Consell d'Administració. Al Jordi Pujaltó li enviem una abraçada des d'aquí, i al Ramon Robert, que ja fa setmanes que treballa com a el club, com a persona salariada.
Com a executiu,
com a executiu,
sí.
I deixa el Consell. Jo suposo que en les properes setmanes decidiràs si hi ha un relleu, no?, per ells.
Sí, jo ja he dit que això ho deixava per passat festes, m'ho vull pensar molt. Soc del parer que a mi m'agraden consells petits perquè són més operatius i que, bueno, em sembla que ara en aquests moments crec que som 9 o 10, i que en principi ho deixo així. Se'ls ha d'agrair doncs, les hores dedicades. És una llàstima el del Jordi, que és per temes de salut, i, bueno, i el Ramon, perquè el tindrem aquí igualment cada dia, doncs, com un executiu, i perfecte, però sí, deixen de ser consellers.
President Cullet, li agraeixo molt aquests minuts a Esports Cope, gràcies per atendre'ns, que vagi tot molt bé diumenge al matí, que es quedin els 3 punts a Cornellà, i com ja tenim les festes a sobre, li desitjo bon Nadal, eh?
Doncs moltes gràcies, que puguem guanyar diumenge, que tot vagi bé, i també a tots vosaltres i a tots els oients, doncs us desitjo unes molt bones festes i que el proper any sigui molt millor que aquest.
Gràcies, Joan, que vagi bé.
Gràcies a vosaltres, adéu-siau.
Una abraçada, Quique, gràcies.
Una abraçada, adéu, bona tarda.
Bloc Perico, amb l'actualitat de l'Espanyol, l'actualitat esportiva. Juan Arias, bona tarda.
Hola, Valjori, bona tarda. Hoy ha hablado Álvaro González, el central, que ya suma el número 5, disponible ya para el próximo partido. Dice que es bueno que aumente la competencia en el eje de la zaga, con Moreno, con Coloto, con Álvaro, con Eric, con el propio Raúl Rodríguez. Y sobre todo ha destacado la importancia de ganar a un rival directo que lleva 10 jornadas sin ganar.
lo que nos falta para acabar de engancharnos ahí arriba y yo creo que dar ese pasito para estar más tranquilos es enganchar puntos, sobre todo fuera de casa. Entonces yo creo que partido importante, sería un golpe de moral muy bueno para el equipo, tanto de moral como bueno, para sobre todo vernos más tranquilos en la clasificación. Si llevan 10 jornadas sin ganar, quiere decir que están muy necesitados de ello, entonces para nosotros no nos podemos confiar respecto a eso.
Mañana último entrenamiento en Cornellà a las 11, lista de convocados, el domingo a las 12 del mediodía, Espanyol-Granada.
Gracias, Juan. Fins aquí al futbol.
I arrenca el nou servei de Ford Motorcraft Lovato amb el gran premi del manteniment.
Efectivamente, y atención a Fernández, porque acaba de entrar en los boxes de Ford Motorcraft y le han hecho un completo mantenimiento de su coche por solo 99 euros. Impresionante.
Lovato, una vegada més, Ford Motorcraft ens sorprèn.
Normal, es un servicio de competición a un precio para ti y que no te cuenten cuentos.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, opinió, informació, protagonistes.
Què tal, Charlie?
Molt bé.
Et va sorprendre, com ens va sorprendre a tots, el plantejament de Luis Enrique, el dibuix inicial?
Veient els últims canvis que havia fet en els últims partits, no era una alineació massa difícil, sorprenent per mi.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllón.
Cope, estàs informat.
5 minuts i les 4, Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. Obrim plana poliesportiva amb un nom propi, una vegada més, el de Mireia Belmonte. Acaba de batre aquest matí un altre rècord del món en piscina curta. Gil, bona tarda.
Bona tarda. No és un tòpic, eh? No té aturador. Escenari primera jornada dels campionats d'Espanya de piscina curta de natació a Sabadell. Prova 1.500 lliures. La nova marca 15-19-71. És el tercer rècord mundial que fa en 10 dies Mireia Belmonte entre Doha i Sabadell. Amb aquest rècord, Mireia és posseïdora dels rècords mundials dels 400, 800 i 1.500 lliures, 200 papallona i 400 estils, sempre en piscina curta. I a més, la badalonina en aquests campionats d'Espanya està inscrita a 5 proves més d'aquests estatals, els 200 i 400 estils, els 200 papallona i els 4 i 800 lliures.
Gran Mireia. Bàsquet, Albert, algun dia havia d'arribar i va arribar ahir la primera derrota del Barça de la temporada a l'Eurolliga, però ha vingut acompanyada més d'una nova lesió, la de Brines.
Sí, el pack del que ens deixa el partit d'ahir al Palau és derrota positiu, no? I lesió. Primera derrota del Barça a Europa en un gran partit, com prevèiem, que es va decidir a la pròrroga i a l'últim segon, 81-99 pel 89-91 pel Fenerbahçe d'Obradovic, que recordem igual a la Baraj, i queda a només una victòria del Barça, que en principi passarà com a primer de grup al top 16 perquè la diferència general és molt gran respecte al conjunt turc. Escoltem Tomic i parlem de la lesió de Brines.
Creo que no podemos estar contentos después de este partido. Hemos tenido muchos altos y bajos durante el partido y no sé, estoy muy triste después de este partido. No sé por qué. Todavía tenemos oportunidades para ser primeros en grupo, pero no sé.
A Brines lesionat, a la fàscia plantar del peu dret. Aquesta tarda hem de saber si hi ha trencament, però recordem, a la infermeria del Barça ja està Navarro, Oleson, lesionat de llarga durada, Eriksson, i veurem per quant té a Brines. Proper partit important, perquè el Barça ve de dues derrotes consecutives, Sevilla i ara Fenerbahçe, diumenge, un quart d'una, Palau Blaugrana rep el CAI Saragossa.
És divendres, tram final d'Esports Cope, agenda esportiva del cap de setmana amb Anaïs Martí.
A segona divisió, jornada 17, dissabte a les 6, Barça B Mirandés, diumenge a les 5, Saragossa Girona i Llagostera Ponferradina, i a les 9, el Sabadell rep el Leganés. En bàsquet, jornada 11, dissabte a 6:45, el Fiat Joventut visita la pista del Guipúzcoa Bàsquet, a les 9, el Morabanc Andorra rep el Luc amb Múrcia, i diumenge a les 7 de la tarda, la Bruixa d'Or Manresa rep el València en natació. Sabadell acull, com ja sabem, des d'avui fins al diumenge el campionat de natació absolut d'Espanya amb piscina curta, amb Mireia Belmonte com a principal reclam i amb Jennifer Pareja, que disputa els 50 metres esquena. I pels aficionats del motociclisme, demà se celebra el Dirt Track a Barcelona amb la presència dels tres campions del món, els germans Márquez i Tito Rabat. Més informació d'horaris i preus a www.dtxbarcelona.com.
Molt bé, vinga, Anaïs, ajuda'm a fer el sorteig d'aquest producte o d'aquest lot tan guapo de productes Barça que tenim. M'hauries de dir un número de l'1 al 5.
Va, doncs avui anirem pels últims. El número 5.
El número 5 correspon a divendres. Avui hem preguntat, deixaríeu marxar Montoya? Ara un número de l'1 al 13, sisplau.
El 13 no, que porta mala sort i ja suficient ante el pobre Montoya. Així que farem el 12.
El 12. Doncs el 12 correspon a Cristina Curto, que ella deia li donaria una última oportunitat. Felicitats, Cristina. T'emportes el lot de productes Barça. Ens posem en contacte amb tu.
Phil, superstar!
Home, per acabar ja de rematar-ho, continuarem parlant de Martín Montoya. Vull que escoltis això, Batllori.
Las cosas no estaban claras hasta el final, pero estoy muy contento porque, como siempre he dicho, estoy en el mejor club del mundo. Llevo desde los 8 años y espero estar aquí mucho tiempo. Desde el principio tenía claro que este era mi sitio, que quería estar aquí.
Era Montoya parlant de la seva renovació.
No fa tant.
Et demano un exercici de memòria. Quan ubicaries en el temps aquestes declaracions? No miris, Anaïs.
Març, abril, una cosa així.
28 de març del 14. El que pot variar el món del futbol del 28 de març del 14 al 12 de desembre, del 3 al 12, 9 mesos, un embaràs pel mig, perquè Montoya canvi radicalment la seva situació. Última hora, Batllori. El Getafe, que és el rival del Barça, problemes per Cosmi en contra, no té Lago, no té Escudero, no té laterals esquerres. Això em sona, no tenir laterals. O a Alexis o a Álvaro Arroyo els hi tocarà el marrón d'haver de cobrir aquella banda eventualment per rebre el Barça. Ja t'explicaré una molt bona de rellotges i de Cristiano Ronaldo.
Gràcies, Gil.
De res.
Bon cap de setmana.